1. No ho sé, amb Agnès Marquès.
Hola, hola, bona tarda, bon vespre, què tal, com esteu? Benvinguts a un dia més al No ho sé, avui en directe, pendents de saber els detalls de com ha anat la primera reunió entre Pere Aragonès i Pedro Sánchez a la Moncloa. Han estat donant detalls i ara el sentirem al president de la Generalitat. Sí que ja us podem avançar a l'espera de veure quines explicacions dona a Moncloa que la primera reunió entre Pere Aragonès, Pedro Sánchez, el dia de Sant Pere, sembla que no ha trobat les claus per avançar significativament amb la resolució dels temes que estan sobre la taula. Som-hi.
RAC1, no ho sé, amb Agnès Marquès.
Vinga, passa minut i mig a 2:15 del vespre. Anem en directe al Centre Cultural Blanquerna de Madrid. Marc Martínez Amat, què està explicant Pere Aragonès?
Doncs Pere Aragonès està explicant el contingut d'aquesta reunió de 2 hores i mitja que han fet a la Moncloa amb Pedro Sánchez. Ha explicat que continua havent-hi posicions oposades per part dels dos governs, però tot i així el resultat que podríem dir que surt d'aquesta trobada és un calendari. Un calendari amb dues dates sobre la taula. Una primera, la represa de la taula de diàleg, en què s'asseuran membres dels dos governs, i que es farà la primera setmana de el mes de setembre.
Hem acordat que els respectius equips, l'equip del govern de Catalunya i del govern d'Espanya, treballaran al llarg de les properes setmanes per acordar la metodologia de treball i l'ordre del dia de la nova reunió de la mesa de negociació que tindrà lloc a Barcelona la tercera setmana de setembre.
Una reunió que es farà la setmana, per tant, del 13 de setembre, en la qual no hi ha novetats sobre els continguts. Pere Aragonès manté que la Generalitat defensarà l'autodeterminació i l'amnistia, ha demanat que cal trobar una solució a tota la repressió. I sobre les altres qüestions, altres temes com ara els fons de reconstrucció europeus, totes aquestes qüestions quedaran derivades a les reunions de la Comissió Bilateral, que també es reprendrà després d'anys aturada i començarà aquest juliol.
Marc, la pregunta ara mateix, a l'espera, òbviament, ara connectarem amb Jordi Armenteres, que està pendent de la roda de premsa que faci la portaveu del govern espanyol, és saber si la part espanyola posa alguna proposta sobre la taula, cosa que no està explicant Pere Aragonès.
No, Pere Aragonès ha explicat la posició de la Generalitat, però no està donant detalls sobre si Pedro Sánchez ha fet alguna oferta, ha fet alguna proposta concreta sobre la taula, sobre cap dels aspectes, diferents aspectes en els quals doncs, se n'ha parlat, des de qüestions així més econòmiques, des de també qüestions com les que el president espanyol havia denominat l'agenda del retrobament, tampoc el contingut d'aquesta agenda. Com a mínim, Pere Aragonès no l'ha explicat ara, veurem si després la portaveu del govern espanyol ho detalla.
Sentim Aragonès.
Que són activitats que no pertocaven, és simplement l'exercici de la llibertat d'expressió per part dels càrrecs d'electes en l'exercici del seu mandat. En aquest sentit, com a part, doncs, no només aportarem el que és la nostra posició al respecte, és a dir, que no hi ha cas, sinó que evidentment doncs, seguirem i continuarem donant tot el suport jurídic a les persones afectades per tal de revertir aquesta situació, i seguirem treballant en la recerca de solucions. Tot just avui doncs, hem pogut tenir aquesta notificació provisional i els propers dies seran els dies de fer l'estudi acurat des del punt de vista jurídic per les diferents opcions que es puguin plantejar.
Però quan vostè parla de que no hi ha cas, això es refereix a enviar un certificat per part de la interventoria de la Generalitat dient que no ha hagut malversació? No sé quan refereix aquest rebuig, en què no pot...
Aquest rebuig ja l'hem plantejat. És a dir, la Generalitat de Catalunya, en aquest procediment, en tot el que han estat les diligències prèvies, ja ha aportat la documentació respecte, en el sentit de que no ens considerem administració perjudicada. Ara, evidentment, en la fase que s'ha obert avui, a partir de la notificació d'aquesta liquidació provisional, que s'haurà doncs, de fiançar, nosaltres, evidentment, també seguirem en aquesta línia i en aquesta etapa ho farem amb molta més força, i a partir del coneixement que hem tingut avui, també des del punt de vista jurídic, doncs en els propers dies prendrem les mesures que considerem oportunes.
Pere Aragonès, que en directe des del Centre Cultural Blanquerna de Madrid en respon a les preguntes dels periodistes, en aquest cas sobre la vista del Tribunal de Comptes que s'ha produït avui i que de seguida us explicarem, però abans deixeu-nos treure el cap a la Moncloa, perquè després que acabi aquesta roda de premsa que està fent Pere Aragonès serà el torn de la roda de premsa que farà el govern espanyol amb la seva portaveu Maria Jesús Montero per saber detalls de com ha anat aquesta reunió i si, doncs, va en la mateixa línia del que està explicant Pere Aragonès. Alguna pista a Madrid, Jordi Armenteres?
De moment ben poques. A l'espera de detalls, Moncloa ja ha deixat clar tota aquesta setmana que no entrarien en cap cas en proclames de referèndum, d'amnistia, ni tampoc la persecució del Tribunal de Comptes als partits independentistes. Maria Jesús Montero, tu deies, hi posarà veu d'aquí uns minuts, veurem la valoració que faci d'aquesta reunió, que ha estat molt llarga, molt més llarga del que inicialment es preveia i que ara té aquest calendari que explicava en Marc per la taula de diàleg, tercera setmana de setembre, per bé que les perspectives que ha plantejat Aragonès no són les mateixes en cap cas, són contràries, de fet, a les que defensa Pedro Sánchez. Montero compareix a Moncloa d'aquí uns minuts, sortirem de dubtes en breu.
Efectivament, connectarem en directe al 9C de RAC1. Bé, tot plegat, el que dèiem, aquesta reunió entre presidents ha començat després que sabéssim que l'advocacia de l'Estat no presentarà demanda pels 5,4 milions d'euros que el Tribunal de Comptes en reclama una trentena d'exalts càrrecs del govern. El Tribunal ha tancat la instrucció i reclama tots aquests diners per l'acció exterior de la Generalitat entre el 2011 i el 2017, anys que vincula al procés independentista. N'ha parlat el ministre de Justícia, Juan Carlos Campo.
Lo que dice la doctrina y lo que se hace cada día es que una vez que se ha hecho la liquidación provisional, la abogacía del Estado no presenta demanda. Por lo tanto, solo tengo que decir qué es lo que se hace.
Per tant, el Tribunal de Comptes, que ha tancat la instrucció de la tercera causa, que ha obert pel procés. Avui s'ha fet una reunió on s'ha comunicat a les defenses quines són les quantitats que reclamen a cada afectat. Madrid, Marc Poyato.
El Tribunal de Comptes ha facilitat avui l'informe on s'estipula quins diners reclama cadascun de la trentena d'encausats i per quins motius. Qui en demana més és l'exdirector del Diplocat, Albert Royo, més de 3 milions i mig d'euros. El segueixen Francesc Homs, Artur Mas i Andreu Mas-Colell, amb gairebé 3 milions d'euros, i després Carles Puigdemont i Oriol Junqueras, amb gairebé 2 milions. En conjunt, el reclama 5,4 milions d'euros que el Tribunal calcula que s'han gastat en viatges a l'estranger, en les delegacions, en la contractació de personal i altres activitats relacionades amb el procés.
Finalment, en aquesta llista del Tribunal de Comptes no hi ha els exconsellers Jordi Turull i Neus Munté, Mar.
Sí, inicialment el Tribunal de Comptes considerava que Jordi Turull i Neus Munté, tots dos exconsellers de presidència, també eren responsables comptables de les despeses que s'estan reclamant, però finalment no els ha inclòs a l'informe. A partir d'ara, què passarà? Doncs els afectats tenen 15 dies hàbils per dipositar els 5,4 milions d'euros de manera solidària i si no ho fan, els hi embargaran béns personals. Llavors, tot apunta que la Fiscalia o les altres dues parts que reclamen, que són Societat Civil Catalana i Advocats Catalans per la Constitució, presentaran una demanda i en uns mesos es farà el judici. En aquesta vista es confirmarà la quantitat definitiva que el Tribunal de Comptes en reclama i que els afectats hauran de pagar.
Artur Mas, aquí es demana una fiança milionària, ha denunciat avui que l'Estat busca la seva mort civil i política. L'expresident reclama a Pedro Sánchez que mogui peça si de debò creu en el diàleg.
Igual que el senyor Pedro Sánchez ha tingut, doncs, la necessitat o el coratge de promoure els indults, i subratllo, la necessitat o el coratge, o la necessitat i el coratge, es podria dir així, doncs ara també, d'alguna manera, pot prendre iniciatives per intentar, doncs, corregir aquest abús de poder que es produeix sistemàticament.
Els expresidents Puigdemont i Torra també han carregat contra el Tribunal de Comptes a Twitter. Puigdemont l'ha qualificat d'inquisició espanyola, mentre que Torra parla de barbàrie i avisa que no comptin amb ell per blanquejar els culpables, assenyala els governs espanyols del Partit Popular i també del PSOE i Podem. Des de l'actual Conselleria d'Acció Exterior, la nova titular, Victòria Alsina, remarca que l'activitat internacional del govern és necessària i legítima. De fet, exposa que cap sentència del Tribunal Constitucional li posarà fre.
Perquè no hi ha cap sentència al Tribunal Constitucional que limiti l'acció exterior de la Generalitat. I en aquest sentit, doncs, estem en un territori a nivell legal encara més complicat de justificar que en casos anteriors. L'administració perjudicada, en aquest cas, és la Generalitat de Catalunya i no se sent perjudicada.
A l'altra cara de la moneda, Partit Popular i Ciutadans, que insisteixen que els líders independentistes han de pagar fins l'últim cèntim destinat al procés. La popular Lorena Roldán i Carlos Carrizosa, de Ciutadans, avisen que estaran atents que es dipositin tots els diners.
Lo que vamos a pedir es que se devuelva hasta el último céntimo de esos 5,4 millones de euros malversados por los líderes independentistas. Insisto, dinero que es de todos los catalanes.
El funcionario que lleve la unidad de recaudación ejecutiva al que le toque la jota de Junqueras va a tener que embargar al señor Junqueras. Y nosotros preguntaremos si se han llevado a cabo los embargos.
8:40, mentre el Tribunal de Comptes ha posat avui xifres a la despesa de l'acció exterior del govern, qui també ho ha fet en aquest cas, però respecte al dèficit fiscal de Catalunya amb l'estat espanyol, de l'estat espanyol amb Catalunya, és el conseller d'Economia. Atenció, perquè Jaume Giró, el xifra entre 18 i 20 mil milions d'euros. En aquest sentit, assegura que no descansarà fins a aconseguir que la Generalitat recuperi tots els diners dels catalans. N'ha parlat al Parlament en la presentació de les línies mestres del seu projecte al capdavant d'Economia, Jordi Bracons.
El conseller assegura que l'única via perquè Catalunya sigui un territori benestant i recuperat de la crisi econòmica és si es pot gestionar el 100% dels seus recursos. Giró assegura que els pressupostos dels propers anys han de protegir els catalans i dinamitzar l'economia per aconseguir-ho, diu, cal posar fi al dèficit fiscal.
Passa per recuperar allò que nosaltres mateixos hem generat. Però el dèficit fiscal no és una cantarella. El dèficit fiscal és una injustícia. No ens queixem per tal de no fer altres coses. Ens queixem perquè aquesta situació ens impedeix fer altres coses.
Uns pressupostos pel 2022 que es començaran a tramitar aquest dijous mateix. Giró assegura que apostarà per una fiscalitat verda i equitativa.
El govern espanyol ha aprovat avui la nova llei trans, que permetrà el canvi de sexe sense informes mèdics, sense testimonis ni cap mena de prova. Ara arrencarà tot el tràmit parlamentari i no entrarà en vigor fins ben bé d'aquí a mig any, quan el superi aquest tràmit parlamentari. La llei permetrà el canvi a qualsevol persona de més de 16 anys. Els de 14 i 15 anys necessitaran el consens patern i els de 12 i 13 anys també ho podran demanar, tot i que ho haurà d'autoritzar un jutge, Joan Torres.
Canvi històric, com ha dit la ministra d'Igualtat, Irene Montero, perquè feia 15 anys que no es legislava res sobre els drets del col·lectiu LGTBI.
Reconocemos el derecho a la libre determinación de la identidad de género, acometemos la despatologización, es decir, las personas trans ya no van a ser consideradas enfermas en nuestro país y no se les va a exigir ningún tipo de informe psiquiátrico, ningún tipo de informe médico que acredite que están enfermas para ser reconocidas, y reconocemos también el derecho de los niños, de las niñas, de los niños a ser escuchados.
Però per sobre d'això hi ha un element de fons, que és posar fi a la discriminació i la violència que pateixen gais, lesbianes, bisexuals i persones trans. D'aquí ve la importància de la llei, diu Montero.
Ha pasado históricamente en España, siempre que se han aprobado leyes de este calado, las leyes que de verdad impactan en la vida de la gente, que garantizan derechos, que permiten a la gente ser más feliz y garantizar todos sus derechos, pero creo que con el paso de los años nadie se reconoce en esas posiciones porque son leyes que efectivamente permiten garantizar y mejorar la vida de las personas.
El text que avui s'ha aprovat ha superat més de mig any de discrepàncies entre el PSOE i Podem, fins al punt que en Carmen Calvo va arribar a dir que no s'aprovaria. Ara hi haurà esmenes en tot el tràmit parlamentari i hi haurà canvis, però l'essència de la llei ja no canviarà.
És un salt qualitatiu. La veritat és que és una llei o un text que és absolutament pioner. En parlarem d'aquesta nova llei trans a l'entrevista a l'espai del Ressopó amb Ferran Palau. I és músic, com sabeu, el Ferran Palau. És pare d'un nen trans d'11 anys, en Leo Palau, que abans es deia Mia. Hem conegut la seva història, doncs, en aquest programa i altres programes de RAC1. Avui parlarem amb Ferran Palau a veure quina opinió té sobre aquesta llei que comença avui el seu tràmit parlamentari. Bé, parlem ara de la pandèmia. Continua el fort creixement dels contagis de coronavirus, sobretot entre els joves, fet que posa en alerta l'atenció primària. Només a Barcelona, en els últims dies, s'han duplicat i fins i tot triplicat en alguns ambulatoris els casos diagnosticats. De fet, avui el Departament de Salut ha notificat prop de 2.600 contagis i la velocitat de propagació ja s'enfila, compta fins a l'1,35. Els metges de primària també alerten que ara hi ha més contactes estrets que estan donant positiu, Laia Colomer.
Com més casos
casos ja més complicat és fer el seguiment de tots els contactes estrets i, a més, també és l'atenció primària qui organitza la campanya de vacunació, una situació que preocupa, com explica RAC1, la secretària de la Societat de Medicina Familiar i Comunitària, Iris Alarcón.
En aquest cap de setmana ha sigut espectacular com han augmentat els casos, i no només els casos, sinó sobretot també tot l'estudi de contactes. Per tant, el sistema, una altra vegada, ens estem trobant que hem de, pues, això, no? d'enfocar-nos i de posar el màxim dels nostres esforços.
De moment, però, el govern descarta fer passos enrere en la desescalada, no sé que augmentin els ingressos als hospitals, que de moment es mantenen a ratlla. Dels 5 ingressats més avui a les UCIs, 4 encara no estaven vacunats i un tenia només una dosi.
Amb diferència, la gran majoria dels nous contagis es concentren en la franja de persones d'entre 15 i 29 anys, tot i que des del Biocoms alerten que ja comencen a créixer en d'altres, també pendents de vacunar, o bé amb la vacunació a mitges. N'ha parlat a RAC1 l'investigador Daniel López Codina.
Darrere dels joves de 15 a 29 anys es va canviant la tendència de les altres dues franges no vacunades, dels menors de 15 anys i dels 30 a 49 anys, que ara comencen a créixer. Res a veure amb la pujada explosiva dels joves de 15 a 29 anys.
Sí, és que tot això ja són 353 els casos positius a Catalunya pels brots en viatges de final de curs a Mallorca, Menorca i també Tenerife. També es doblen els contactes estrets, que ja són més de 2.300. Bé, per cert, a Sant Pere de Ribes, al Garraf, s'ha hagut de suspendre la cercavila que estava prevista per avui, dia de Sant Pere, per casos positius detectats a les colles. Segons ha informat Eix Diari, els contagis s'han detectat entre els integrants dels balls i també entre els membres de les colles, que han decidit finalment en assemblea suspendre les activitats previstes. Doncs bé, mentre es disparen aquests contagis, els autotestos, i aquest és el gran tema, aquí el nou sistema cansats de dir-ho, però és que els autotestos d'antígens van agafant pols als prestatges de les farmàcies, que continuen en espera que el govern espanyol n'autoritzi la venda sense prescripció mèdica, Laia.
Sí, fa ben bé un mes que estan pendents que es desencalli aquest reial decret del Ministeri de Sanitat. Fins que no passi, només en poden vendre prescripció mèdica, que és molt poc habitual, perquè els CAPs ja fan testos. La vicepresidenta del Col·legi de Farmacèutics, Núria Bosch, diu a RAC1 que la situació no té ni cap ni peus.
Era un moment molt important perquè precisament tota la gent jove que encara no està vacunada s'habituï a fer test ja abans d'anar als actes, el que sigui. I això és l'escull que encara no s'ha pogut aconseguir.
Bosch recorda que l'estat espanyol és una anomalia i que en molts països europeus els tests d'antígens en farmàcies fa mesos que estan autoritzats.
8:47, Elon Musk assegura que d'aquí a un any el seu projecte Starlink d'internet per satèl·lit tindrà 500.000 d'usuaris.
Telefònica us ofereix aquest espai.
El fundador de Tesla ha fet aquesta tarda al Congrés de Telefonia Mòbil una conferència en directe des de Califòrnia. L'ha seguit la Montse Martí.
Elon Musk assegura que en un any la xarxa d'usuaris d'internet per satèl·lit passarà dels 69.000 actuals al 500.000 de persones que es connectaran a internet a través dels seus petits satèl·lits que orbiten la Terra. Ara mateix en té 1.500. El seu projecte inicial plantejava enviar-ne 12.000. En òrbita, Musk calcula que el seu projecte agafarà impuls els propers mesos.
La potència combinada dels nostres satèl·lits supera els 5 megawatts amb 30 terabytes de dades per segon. A l'agost haurien de tenir connectivitat global per qualsevol lloc, excepte els pols.
Musk ha assegurat que amb l'augment d'usuaris es podrà baratir costos. De moment el servei no arriba als 100 euros al mes, però se n'han de pagar també uns 500 més per l'antena i la resta d'aparells per la instal·lació. Musk ha avançat que està en converses amb dos grans empreses de telecomunicacions que estarien interessades en invertir en Starlink.
La transformació digital de les empreses és clau per la reactivació econòmica. Telefònica ofereix solucions i aplicacions amb les tecnologies 5G, el núvol, ciberseguretat, IA, Big Data o IoT. Descobreix els seus casos de transformació a l'estand de Telefònica del Mobile World Congress o virtualment a mwc.telefonica.com i telefonica.com/mwc.
Els preus han tornat a pujar durant el mes de juny. Ho han fet 4 dècimes respecte al maig.
EAE Business School us ofereix la xifra econòmica del dia.
L'Institut d'Estadística Espanyol ha publicat la dada avançada a l'IPC.
Respecte a l'any passat, els preus van pujar un 2,6%, una dècima per sota de la del maig. Amb aquesta dada de juny, l'IPC interanual encadena la seva sisena taxa positiva consecutiva i continua en els seus nivells més alts des del 2017.
Els reptes professionals actuals requereixen líders capaços d'impulsar el canvi. Descobreix l'Executive MBA d'EE Business School, un dels millors segons al rànquing de Bloomberg. Connecta amb professionals i transforma't en un líder amb visió global. A EE seguirem al teu costat fins allà on vulguis arribar. Informa't en EE.es. D'ara en endavant, EE Business School.
11 minuts i les 9. Eduard Pujol veu la seva reincorporació a la militància de Junts com un primer pas per la seva restitució. Avui l'exdiputat i exportaveu parlamentari de Junts ha fet un comunicat on reitera la seva innocència i assegura que arribarà fins al final en els casos les acusacions d'assetjament que al final no han estat en cap cas presentats davant la justícia. Sílvia Solanes.
8 mesos després que el suspenguessin de militància per 2 denúncies per assetjament sexual que no han tingut recorregut, Eduard Pujol qualifica la seva decisió de gest important però insuficient per reparar-li el dany i ha afegit que sabia que aquest moment arribaria perquè les mentides cauen per al seu propi pes. L'exdiputat ha portat el cas als tribunals amb 2 querelles contra les dones que el van assenyalar, una per calúmnies i una segona per calúmnies i amenaces. Les acusa d'airejar mentides expressament, aprofitant-se de la gent que les va voler escoltar en un moment en què la defensa dels drets de les dones és més necessària que mai. Espera que a partir d'ara es facin les coses bé, evitant judicis mediàtics precipitats que lesionen persones i trajectòries vitals.
El productor televisiu José Luis Moreno i 50 persones més passaran aquesta nit a la comissaria. Els han detingut en una macrooperació per estafa i blanqueig de capitals. A què es dedicava la trama, Benet Iñigo?
Doncs, segons la Guàrdia Civil, havien creat un entramat d'empreses, més de 700, repartides per tot el món, amb les quals tenien un doble negoci. D'una banda, demanaven préstecs a entitats bancàries que no tornaven mai i després era impossible trobar els diners. Ho feien a través de les companyies amb més nom i prestigi. En paral·lel, aprofitaven l'entramat d'empreses per blanquejar diners del narcotràfic. Entre els implicats hi ha des de directors d'oficines bancàries a advocats i notaris, a més de José Luis Moreno, conegut per programes històrics com Noche de Fiesta o Aquí no hay quien viva. Se'l coneix també per fer de ventríloc amb personatges mítics com Macario o Rockefeller, i per això l'operació d'avui s'ha batejat com a Operació Titella.
I els Mossos detenen 4 persones per cultivar 3 plantacions de marihuana a l'Alt Empordà amb, atenció, gairebé 12.600 plantes.
Concretament a Cabanelles. La policia els va arrestar el 22 de juny després d'interceptar una furgoneta amb tot el material i el menjar necessari per dormir i vigilar la plantació durant l'etapa de floració dels cabdells. Les plantes estaven situades en una zona boscosa de difícil accés a la llera de la Riera de Sant Jaume. Els detinguts tenen entre 35 i 46 anys, són veïns de Figueres i Cabanes. Se'ls acusa d'un presumpte delicte contra la salut pública.
Per primer cop s'haurà de pagar per aparcar a la barra del Trabucador, al Delta de l'Ebre. A més, no es deixaran passar més de 700 vehicles al dia per evitar la massificació turística. A Tarragona, Esteve Giral.
És una prova pilot per evitar nous episodis de massificació turística com els que es van viure l'última Setmana Santa. Es vol protegir així l'espai natural més visitat de tot el Delta de l'Ebre, amb quilòmetres de platja, i evitar el desori de vehicles mal aparcats. Josep Caparrós, alcalde de Sant Carles de la Ràpita, que gestionarà el pagament de 3 a 8 euros al dia en funció de si s'accedeix i aparca el Trabucador en motocotxe o caravana.
A la Ràpita no inventem res. De fet, tots els espais naturals o molts espais naturals ja fa anys que s'estan regulant i que s'està pagant un preu per accedir i que hi ha bonificacions als locals.
És el primer espai natural de tot el Delta que fa pagar per aparcar, però no serà l'últim. A tot el parc natural està prohibit fer nit amb el cotxe o bé acampar-hi, però fins ara s'havia fet gairebé sempre la vista grossa.
L'Ajuntament de Palafrugell, el Baix Empordà, limitarà l'accés per terra i mar a Calella per evitar, en aquest cas, aglomeracions durant la cantada de Baneres d'aquest divendres.
L'accés es tancarà quan les platges o el passeig s'omplin. Només podran accedir-hi els residents, els que tinguin entrades per la cantada o els que hagin reservat taula en un restaurant. Aquest any actuaran els mateixos grups que ho havien de fer l'any passat, edició que es va suspendre pel Covid. Per primera vegada, una cobla pujarà a l'escenari i acompanyarà el grup Port Bo de Gà de la Cantada.
Doncs vinga, anem fins a Tàrrega. També allà la Fira de Teatre al Carrer recupera l'espai públic en una edició a quarantena, 100% presencial i amb una cinquantena de espectacles. I passaran, entre molts d'altres, Àngel Duran, la companyia Maduixa i la companyia Moveo, també Hermanas Pico Hueso, Los Galindos o Sandal Produccions. Ara bé, Marta Vilagiliu, no hi haurà programació oberta ni accés lliure pels carrers de la ciutat, oi?
Exacte, tot es concentrarà en 4 espais delimitats amb control d'aforament i reserva prèvia. Són restriccions organitzatives marcades pel Procicat i que la directora artística del festival, Anna Giribet, lamenta.
En el fons, no mos enganyem. El que proposem és l'antítesis de la identitat del carrer. No hi ha espai per a la sorpresa, per a la improvisació. Tot està controlat, tot està perimetrat, tot està cronometrat.
És per això que tots els espectacles d'aquesta edició extraordinària seran de pagament a preus populars d'entre 2 i 5 euros per evitar que el públic reservi lloc i després no hi assisteixi. Tampoc s'oferirà programació musical al final de la jornada a l'Espai del Reguer.
Als esports avui sabrem el quadre definitiu dels quarts de final de l'Eurocopa. De moment, aquesta tarda, Alemanya n'ha quedat fora, caigut a mans d'Anglaterra. Oriol Jové, bona nit.
Bona nit, així és. I amb Alemanya ja són unes quantes les seleccions de prestigi les que han anat anant cap a casa. Portugal, ahir França, també els Països Baixos. I fa una estona, com deia, s'ha certificat també aquesta eliminació d'Alemanya a mans d'una altra de les grans, això sí, Anglaterra. Els de Southgate no han encaixat encara en el que portem de torneig, són els únics, i han decidit amb gols a darrera hora de Sterling i Harry Kane. El rival d'Anglaterra sortirà de l'últim duel de vuitens de final, que comença ara a les 9, i enfronta a Ucraïna i Suècia, partit que es pot seguir en directe a l'aplicació de RAC+1. Ara venen dos dies de descans i a partir de divendres arrencaran els quarts, recordem, amb l'Espanya-Suïssa a les 6 de la tarda.
Això pel que fa a l'Eurocopa, el dia que hem conegut també la llista de futbolistes que aniran als Jocs Olímpics.
Del Barça hi seran Pedri, Mingueza i Eric García, i de l'Espanyol Javi Puado i Òscar Gil. A la llista de Luis de la Fuente hi són també els catalans Dani Olmo, Marco Corella, Brian Gil i Àlex Domínguez. El Barça ja ha dit que no li agrada que Pedri vagi just després d'haver jugat l'Eurocopa. En carpeta de mercat, aquesta tarda s'ha fet oficial que Conrad de la Fuente marxa traspassat a l'Olympique de Marsella. El Barça ingressarà 3 milions d'euros per la venda del jugador i es reserva un percentatge d'una futura venda. El club li ha rescindit també el contracte al migcampista brasiler Matheus Fernández, a qui encara quedaven 4 anys de vinculació al club blaugrana. En canvi, qui ha renovat és Markel Zubizarreta com a mànager del primer equip femení per les 3 properes temporades, i avui també hem conegut els primers partits que disputarà l'equip de Ronald Koeman aquesta temporada. Seran 2 amistosos, el Johan Cruyff contra el Nàstic de Tarragona el 21 de juliol i contra el Girona el 24. L'Espanyol ha anunciat que jugarà el primer amistós també contra el Nàstic el 17 de juliol.
A banda de futbol, Oriol, què més tenim?
Tenim Tour de França i tenim Wimbledon. Pel que fa a les bicicletes, avui ha aparegut Mark Cavendish, que als 36 anys s'ha imposat entre llàgrimes en l'esprint de la quarta etapa. Feia 3 anys que el britànic no hi participava i 5 que no guanyava una etapa. Avui, dia sense caigudes, per fi el neerlandès Van der Poel manté el mallot groc seguit de la Philippe. I pel que fa al tennis, el suís Roger Federer ha superat la primera ronda per lesió del seu rival, el francès Adrien Manarino, a l'inici del 5-7, ara fa poca estona. Avui també el català Albert Ramos ha caigut a mans de l'italià Fognini, i al quadre femení també ha quedat fora la canària Carla Suárez, que s'enfrontava a la número 1 del món, Ash Barty.
I el ressopó de seguida obrim tertúlia amb Joan Julivert, periodista i professor de la UB, Maria Vila, professora associada també de la Universitat de Barcelona, i Josep Manel Silva, periodista i advocat professor de la UAB. A l'entrevista avui parlarem amb Ferran Palau, músic i també pare del Leo Palau, un nen trans que abans es deia Mia, tot plegat, el dia que s'ha aprovat la nova llei trans que permetrà el canvi de sexe sense informes mèdics. I finalment el No s'ha parlat prou amb Lluïsia Ramis i Carles Fiter.
Que els respectius equips, l'equip del govern de Catalunya i del govern d'Espanya, treballaran al llarg de les properes setmanes per acordar la metodologia de treball i l'ordre del dia de la nova reunió de la mesa de negociació que tindrà lloc a Barcelona la tercera setmana de setembre.
Igual que el senyor Pedro Sánchez ha tingut la necessitat o el coratge de promoure els indults, doncs ara també pot prendre iniciatives per intentar, doncs, corregir aquest abús de poder que es produeix sistemàticament.
Lo que dice la doctrina y lo que se hace cada día es que una vez que se ha hecho la liquidación provisional, la abogacía del Estado no presenta demanda. Por lo tanto, solo tengo que decir qué es lo que se hace.
Si ens volem mantenir, però ja els avanço, en el punt d'activitat en el que estem, és imprescindible que prenem totes les mesures anti-Covid. S'ha d'utilitzar la mascareta en espais interiors. Cal respectar la distància recomanada a l'exterior i hem de seguir, sobretot, amb el pla de vacunació.
A RAC 1, No ho sé, amb Agnès Marquès.
Un minutet i sentirem els senyals horaris de les 9 en punt de la nit, pendents de la roda de premsa que ha de fer Maria Jesús Montero, portaveu del govern espanyol, després d'aquesta primera reunió que han fet Pedro Sánchez i Pere Aragonès a la Moncloa. També recuperarem què és el que ha dit Pere Aragonès en la roda de premsa posterior a la seva intervenció, però deixem-me saludar Joan Julivert, bona nit.
Bona nit.
Maria Vila, bona nit.
Hola, bona nit.
Josep Manel Silva, bona nit.
Bona nit, Agnès.
I Jordi Armenteres, bona nit de nou.
Hola, bona nit de nou.
Baja ya la ministra.
Arrenca María Jesús Montero d'aquí dos minuts.
D'aquí dos minuts. Recordem que a l'espera de saber doncs, més detalls que hagi pogut donar Pere Aragonès al llarg del torn de preguntes als periodistes, bàsicament en Pere Aragonès el que ha assenyalat com a fruit d'aquesta reunió de dues hores i mitja és una nova data, el mes de setembre, per una nova reunió, en la que d'alguna manera Pere Aragonès explica que només posen sobre la taula una llei d'amnistia i el dret a l'autodeterminació. Comença María Jesús Montero. Sí, endavant.
De Catalunya. Un encuentro que quiero resaltar ha transcurrido en un clima de cordialidad por ambas partes, en una recuperación de la normalidad institucional y que se produce una vez que el señor Aragonés, como otros presidentes autonómicos, han obtenido la confianza de su parlamento para ser, en este caso, investido presidente tras las últimas elecciones. Saben, porque lo venimos transmitiendo desde hace ya muchos meses, que la voluntad de este gobierno, y el presidente lo viene repitiendo de forma insistente, pasa por abrir una nueva etapa en Cataluña en la que dejemos atrás la confrontación de los últimos años y demos paso al diálogo, al encuentro y a la palabra. En definitiva, ser capaces de generar un clima de confianza, de concordia, que nos permita retomar muchos asuntos que son importantes para el conjunto de Cataluña y que, sobre todo, como decía, nos permita abordar las cuestiones que son prioritarias para estos próximos años.
Anem a la teca, va.
Como también venimos trasladando desde el comienzo de la legislatura, el conflicto de Cataluña lleva demasiado tiempo enquistado y provocando una fractura social, también emocional, entre la propia sociedad catalana y de esta con el conjunto de España. Por eso creemos que es el momento de superar este pasado, de pasar páginas y de empezar un nuevo camino que lleve a encontrar soluciones compartidas que miren el interés general del conjunto de la ciudadanía para resolver sus problemas, sus aspiraciones, en definitiva, lo que marca su vida cotidiana. Y mucho más, yo diría, después de una pandemia como la que ha sufrido la sociedad mundial y la sociedad española, y de una crisis económica sobrevenida de unas dimensiones importantes, la más fuerte después de la Guerra Civil, y que bé, debería invitar
aquestes intros llargues, hauríem d'anar per feina, va.
En el trabajo de reconstrucción del conjunto de España y sobre todo de volver a retomar esas ilusiones, esos deseos y esa mejora de la calidad de vida del conjunto de la ciudadanía. El gobierno no es ingenuo y sabe que este camino no es un camino fácil y de hecho tenemos y sabemos que en los últimos años hemos ido dando pasos que hubieran permitido este encuentro, pero también, como ven ustedes y como saben ustedes, con muchos momentos de paso adelante o paso detrás, que necesitamos estabilizar y necesitamos hacerlo en un marco, como decía, de encuentro, de confianza y, por tanto, de lealtad mutua que nos permita ir caminando en esa dirección. Este Gobierno considera, por tanto, que es necesario romper con una dinámica de confrontación que ha sido excesivamente protagonista en estos últimos años y pasar realmente al trabajo de la política, al trabajo que los ciudadanos nos piden siempre, a aquellos que somos servidores públicos, de intentar encontrar esos espacios de encuentro y fundamentalmente abundar en las soluciones que permitan mejorar su vida y que permitan, en definitiva, hacer frente a las aspiraciones que se tienen en el conjunto de la ciudadanía. Evidentemente, esta invitación, esta situación de diálogo para evitar una cronificación ya demasiado larga de este problema, lo hacemos desde el respeto a todas las sensibilidades, a todas las ideas, porque a nadie se nos pide que renunciemos a nuestra forma de pensar. Todas las ideas caben, como venimos repitiendo, en nuestro marco de convivencia, que se sujeta, como no puede ser de otra manera, a un marco de legalidad, a la Constitución de 1978, que nos ayudó en aquel momento y seguro que ahora a superar la etapa más negra de nuestra historia reciente. España no tiene sentido sin Cataluña y Cataluña no se entiende sin España. Por eso defendemos que la unidad no solo es la base de nuestra convivencia democrática, sino que es realmente el motor que nos va a permitir superar esta crisis económica y encarar mucho más fuerte.
Ja, María Jesús Montero, ho dic perquè, esclar, això ara, aquestes hores de venir, també em sembla que això em sembla que és droga dura, sobretot perquè no estem anant al moll de l'os, que és el que volem saber. O sigui, està posant la vena abans de la ferida, per si de cas el que acaba dient que no se la pugui malinterpretar. Aviam, escoltem una mica més, si no anirem a saludarem el Marc Martínez Amat, que està a punt de tenir-ho tot preparat per poder-nos explicar què més ha explicat Pere Aragonès en la roda de premsa. Aviam.
El primero es una aproximación a la situación pandémica que ha ocupado parte del tiempo de la reunión de ambos presidentes, en donde se han podido repasar los datos de incidencia acumulada, también los excelentes datos de vacunación que tiene España, que tiene Cataluña.
Y que bé, ens anirà explicant en Jordi Armenteres, però deixem-me saludar Marc Martínez Amat de nou. Vinga, Marc.
I Anabel.
Marc, sí. Estàs en directe, sí, digues.
Sí, doncs, el que ha explicat Pere Aragonès en aquesta compareixença de premsa, ja acabat fa una estona, és, a banda d'aquestes dues dates que dèiem, d'aquest calendari que ja ha començat a fixar amb el govern espanyol per poder definir, doncs, dos aspectes de la reunió que la Generalitat vol que quedin molt ben separats, clarament. D'una banda, on s'ha de resoldre la qüestió del conflicte entre Catalunya i l'Estat, que és en la taula de diàleg, que aquesta és la que hi haurà la tercera de setembre, i de l'altra, les qüestions més de gestió, o qüestions de temes més socials i econòmics, ja sigui l'aeroport del Prat, ja sigui els fons de reconstrucció europea, que en aquest cas es tractaria la comissió bilateral que es reunirà el mes de juliol. En aquestes dues qüestions n'ha parlat també sobre el Tribunal de Cuentes, el Tribunal de Comptes, aquesta causa, però no ha donat molts detalls de quina és la qüestió, quina és la resposta que li ha donat Pedro Sánchez sobre aquest tema. Ha dit que ha demanat la fi de la repressió econòmica que s'ha esmentat aquests dies, i per tant doncs que es podia que hi hauria d'haver una actuació del govern espanyol per intentar aturar aquesta acció, aquesta causa del Tribunal de Comptes. El que no ha explicat és quina és la resposta que ha rebut per part de l'Estat. Si us sembla, podem sentir alguns d'aquests documents, si ho tenim, ho tenim ja
estarem preparats.
Sí, doncs en primer lloc, la qüestió sobre què és el que ha posat sobre la taula el president del govern espanyol. Segons Pere Aragonès, no s'ha parlat de finançament, no s'ha parlat de l'Estatut, només la Generalitat ha posat la qüestió de l'amnistia i l'autodeterminació, però el president del govern espanyol no ha donat cap proposta.
La proposta de l'Estat a dia d'avui és mantenir l'estatus quo. No s'ha plantejat avui, ni ho ha fet el president del govern espanyol, ni un nou sistema de finançament, ni un nou estatut. En tot cas, veurem les propostes que posen sobre la taula la tercera setmana de setembre.
Una altra qüestió que també s'ha parlat és que es comenci a obrir una relació fluida entre els consellers i els ministres, entre els consellers del govern de la Generalitat i els ministres del govern espanyol, i que això permeti doncs que es doni contingut a la reunió bilateral i aquestes comissions bilaterals que se volen convocar per tractar qüestions de gestió.
Aquestes qüestions es treballaran bilateralment entre els dos governs, algunes d'elles les que puguem tenir ja en forma d'acord aquest mes de juliol a la Comissió Bilateral Estat-Generalitat, les que requeriran d'un treball i d'una actualització i d'un treball més profund, aquestes qüestions sectorials, entre conselleres, consellers i ministres, de forma bilateral, cadascun dels àmbits, doncs demà comença tot aquest treball també en aquestes qüestions sectorials.
I sobre el Tribunal de Comptes, el que ha dit és que és un mal precedent que el Tribunal pugui jutjar i pugui encausar gent per qüestions que considera que són referents a la llibertat d'expressió, i també ha vingut a dir que la Generalitat prestarà un suport jurídic als encausats.
Que no pertocaven és simplement l'exercici de la llibertat d'expressió per part dels càrrecs d'electes en l'exercici del seu mandat. En aquest sentit, com a part, doncs no només aportarem el que és la nostra posició al respecte, és a dir, que no hi ha cas, sinó que evidentment doncs seguirem i continuarem donant tot el suport jurídic a les persones afectades per tal de revertir aquesta situació, i seguirem treballant en la recerca de solucions.
I també ha vingut a dir que en el termini que ve des d'ara fins a la reunió d'aquesta taula de diàleg es treballarà en la metodologia, de quina manera s'ha de reunir, quin ordre del dia hi ha d'haver i si s'han de fer informes jurídics, i també sobre la composició de la taula de diàleg, després que hi ha hagut anades i vingudes sobre possibles noms, com ara el d'Oriol Junqueras, ha dit que això ho decidirà cada govern i, per tant, doncs, que aquí no hi ha una decisió de que hagin de ser o no consellers. Recorda que en la primera reunió, de fet, per part de la Generalitat ja hi va haver diputats, però diu que en tot cas sempre van ser representants institucionals, ja sigui del Parlament o del Govern.
Molt bé, gràcies, Marc. Recordeu que la taula de diàleg des dels partits independentistes en els seus acords se li va donar 2 anys de marge, doncs seran 2 anys menys 3 mesos perquè ens anem al 13 de setembre. Deixeu-me tornar a treure el cap a Moncloa. Armen, Armenteres.
Està parlant Maria Jesús Montero. Ens havíem quedat amb aquella anàlisi de la vacunació de la pandèmia. Sí que hi ha algunes conclusions. N'hi ha una que és nova, que no li hem escoltat en boca de Pere Aragonès. Maria Jesús Montero està parlant de normalització de les relacions institucionals, parlat de la mesa de diàleg d'aquesta convocatòria la tercera setmana de setembre. Li ha demanat explícitament a Pere Aragonès que vagi a la conferència de presidents autonòmics que es farà a finals del mes de juliol. La cita és a Salamanca per acabar d'abordar fons europeus i sortir de tota aquesta situació de la pandèmia. I el que acaba d'explicar Maria Jesús Montero és que Pedro Sánchez li ha demanat a Pere Aragonès que propiciï una trobada de totes les sensibilitats que conviuen a Catalunya entre els catalans, o sigui, no amb govern espanyol, no amb altres comunitats autònomes, per intentar buscar solucions compartides. Això Pere Aragonès no ho ha explicat en la compareixença que ha fet a Moncloa, tampoc sabem la resposta del president de la Generalitat, però en tot cas aquesta era la petició que acaba de fer Pedro Sánchez a Aragonès.
Per tant, una mena de taula de partits catalans, no?
No només de partits, entenem
sensibilitats,
que...
Sensibilitats.
Ha parlat de sensibilitats, Maria Jesús Montero. Entenem que hi ha agents socials, que hi ha agents cívics, que hi ha partits polítics també, i parlava de l'interior de Catalunya. Al final, la terminologia que podem utilitzar nosaltres a Catalunya, quan parlem de l'interior és una cosa, a nivell polític probablement és una altra. Però en tot cas, en uns segons tenim aquest àudio.
D'acord. En tot cas, diu que el tenim, diu que el tenim. Posem-lo.
El presidente del gobierno le ha propuesto al señor Aragonés que se pueda producir al interior de Cataluña, es decir, entre catalanes, y por tanto le ha solicitado que lidere, que propicie un lugar, un foro de encuentro entre catalanes, en donde se puedan también abordar aquellas cuestiones que tienen que ver con la mejora de la convivencia, dando cabida y dando participación para que se pueda estar en un entorno, como decía, de encuentro entre catalanes y de soluciones compartidas al interior de Catalunya.
Clar, el problema és que no sabem la resposta de Pere Aragonès a aquesta petició. L'intentarem demanar ara en torn de preguntes a Maria.
Doncs, escolta, avisa'ns a veure què és el que explica. Per tant, estem parlant d'una taula de diàleg entre governs.
Sí, tercera setmana de setembre.
Tercera setmana de setembre. Estem parlant de que Aragonès ha parlat de les comissions bilaterals per parlar de les qüestions pràctiques com el tema finançament, etc. I a més d'aquest espai, no?, que recollir totes les sensibilitats a Catalunya per doncs, intentar treballar la fractura social, no?, diu Maria Jesús Montero.
Comença el torn de preguntes, Agnès.
A veure.
Hi ha un referèndum y resolver la situación de los exiliados o el procedimiento abierto en el Tribunal de Cuentas. No sé qué tienen que decir a eso y si creen que es un buen punto de partida para ese diálogo. Gracias.
Sí, en relación con la primera pregunta, lo que el señor Sánchez ha insistido al presidente Aragonés es de la importancia de la convocatoria de esa conferencia de presidentes y, por tanto, la necesidad de que esté presente el presidente.
La pregunta era si Aragonès anirà a Salamanca en aquesta conferència de presidents física.
Que puedan hacer en esa conferencia de elementos comunes que tienen que ver básicamente con la evolución de la pandemia, con la recuperación económica, con la participación de las comunidades autónomas en la gestión, en el diseño, en la elección de los proyectos para los fondos europeos. En definitiva, con elementos y con cuestiones que son muy necesarias para que posteriormente los presidentes autonómicos puedan orientar los esfuerzos en la dirección correcta y tengan certidumbre sobre elementos que diariamente son objeto de pregunta o son objeto de consulta por parte de las diferentes autonomías. En segundo lugar, el señor no, Aragonés.
Ha contestat quina és la resposta d'Aragonès a aquesta invitació.
No se le haya dado, sinó que ha sido un ofrecimiento, una reiteración de la invitación que se dirige a todos los presidentes autonómicos y, por tanto, esperamos y deseamos que el señor Aragonés acuda a esa conferencia de presidente. Y, en segundo lugar, yo creo que tampoco es de extrañar, ¿no?, que el presidente Aragonés haya puesto el acento en aquellas materias que tienen o que considera él que pueden ser importantes a la hora de trasladar los elementos que se han discutido en la reunión. Lo que le puedo asegurar es que en ningún momento el presidente Sánchez ha hablado de ninguna de esas cuestiones que usted me comenta respecto a la amnistía o situación de exiliados o autodeterminación, y creo además que el señor Aragonés no esperaba que el señor Sánchez hiciera ninguna referencia a ello, puesto que ambos componentes de este diálogo somos perfectamente conscientes de cuáles son las limitaciones y cuáles son los límites de cada uno, y por tanto parece obvio, ¿no?, que son cuestiones que no se reiteran de forma, digamos, unas y otra vez, sino que el señor Aragonés expresa lo que tiene a bien expresar y el señor Sánchez lo que intenta, lo que posibilita es que la reunión sea una reunión útil, una reunión, por supuesto, cordial.
Jordi, fem una cosa, quan acabi en fem un resum. Per què? Per què ho dic? Doncs perquè estan posant paraules a la no concreció de res. No? Està bé, és una trobada de presidents, com el president del govern espanyol fa amb tots els presidents autonòmics quan arriben al seu quan assumeixen el càrrec. És evident que en el cas de tot el que vingui de Catalunya té aquest revestiment d'excepcionalitat, perquè hi ha hagut moltes vegades, o bé que aquesta reunió no s'ha produït o que ha acabat d'alguna manera malament, i del resultat d'aquestes entrevistes doncs a vegades es dedueixen de com poden anar els següents mesos en clau política. De tota manera, en aquesta reunió no hi ha acord, hi ha un emplaçament a futur, com d'alguna manera estem acostumats, no?
Sí, podem parlar potser d'un diàleg de sorts amb aquestes qüestions que ara apuntava Maria Jesús Montero: amnistia, exiliats, autodeterminació, referèndum. En aquest sentit, tothom ja ha plantejat el seu punt de vista. Aquí no hi ha acord i probablement no n'hi haurà mai. I per una altra banda, sí que hi ha aquest principi d'acord per reprendre la Comissió Bilateral Estat-Generalitat, que és importantíssima, que fa molts anys que no es reuneix i que té moltes qüestions pendents sobre la taula, i a més de la mesa de diàleg, que té setmana de reunió, i a més a Barcelona, tercera de setembre.
Doncs, efectivament, a més això coincideix el dia que el nou conseller d'Economia, Jaume Giró, ha explicat al Parlament quines seran les línies mestres de del seu mandat com a conseller d'Interior, i ha tornat a parlar del dèficit fiscal, un espai del qual sobre el qual es pot parlar en aquesta comissió bilateral. Aviam, què en penseu? Paraules per aquí. La Maria feia una cara d'esgotament de dir això és política dura, drogadura també, perquè al final són paraules que no concreten, no?
No, és una mica sensació que de retorn al 2006, no?, o 2004 fins i tot, que és tot tornar a començar després del fracàs per totes les parts, però sobretot per part de l'independentisme del 2017, tornar a començar com si el 2017 no hagués existit i com si això no hagués evidenciat que aquesta via de l'acord és impossible. Llavors, o davant d'això, què és el que està disposat a fer l'independentisme? Ja sabem que res, segurament perquè pensa que és massa feble, i quan dic l'independentisme, perdó, vull dir els partits que governen, sobretot, i en menor mesura la CUP, i anar tirant la pilota endavant. Jo crec que la legislatura que veurem, i amb aquesta reconciliació i aquesta retrobada i totes aquestes paraules grosses que s'hi han anat posant, són simplement donar-se coll i dir, mira, el meu paper serà aquest, el teu serà aquest, estarem fent una mica marejant la perdiu durant uns anys i no passa res. Quan Aragonès diu que la proposta de Sánchez és mantenir l'estatu quo, clar que és mantenir l'estatu quo, és que per això s'han concedit els indults també, i per això s'han concedit els indults en una situació en què tothom els ha acceptat i que políticament ningú ha fet cap lectura que vagi més enllà de la situació personal dels presos, no cal dir-ho, fotudíssima. Però sembla que aquí hi ha una manca d'idees absoluta en què l'única cosa que es pot fer, doncs mira, és anar tirant la pilota endavant, anar gesticulant. Ara serà el setembre potser la primera reunió de la mesa de negociació és ens emplacem a donar funcionament a aquesta mesa de negociació i llavors reunir-se al cap de 6 mesos més, i així estarem durant tota la legislatura mentre no passi res una mica disruptiu que no fa pinta que hagi de passar.
La pregunta és, mentrestant, la bilateral què, no? Si va donant algun resultat.
És que jo crec, d'entrada, dir una cosa, és a dir, jo demanaria als polítics que tinguessin una mica més de respecte en relació als ciutadans. perquè ens han volgut fer creure que el que hi ha hagut és dues persones fent un monòleg, cadascú davant de l'altre, eh? I a mi se'm fa difícil de creure que el senyor Pere Aragonès planteja l'amnistia i el referèndum i l'altre li diu, ah, però estaria bé que vingués a la reunió de Salamanca.
Quan a més han estat, que dues hores?
Dues hores.
És que tant, dues
hores i mitja. Ens prenen per idiotes i surten a donar el mateix missatge que donaven previ a la reunió. Bé, perquè han dit exactament el mateix que deien just abans de la reunió. Per tant, jo demanaria als nostres representants que ens tinguessin respecte perquè ens representen a nosaltres i hi són perquè estan al nostre servei, no nosaltres al seu servei. Aquesta és la primera. En relació a les comissions bilaterals, són efectivament les importants en una estratègia i en una altra, i amb lectures ben diferents. El PSOE està convençut que en la mesura que pugui arribar a acords que donen, per entendre'ns, de menjar als ciutadans catalans i li donen uns estàndards de benestar i per tant de recuperació econòmica, d'infraestructures, etc, etc, els ciutadans catalans rebaixaran el seu pes independentista o la seva anhel independentista. D'altra banda, i això ho ha expressat en moltes ocasions Esquerra Republicana de Catalunya, creuen que també en la gestió està la clau per poder fer ampliar la base de l'independentisme, no convertida en una qüestió identitària, sinó una qüestió de bona gestió. I creu que si en les comissions bilaterals és capaç de treure alguna cosa de gestió pròpia de la Generalitat, podrà vendre aquest discurs per fer ampliar aquesta base de la qual en tantes ocasions ens han parlat. En tot cas, el que seria mínimament important d'avui, mínimament dic, no calia fer una roda de premsa, per això, és que hi ha data per la represa de la taula de diàleg i que ho porto dient des de fa setmanes, per primera vegada en una dècada hi ha un govern espanyol que admet que hi ha 2,5 milions de catalans, o 2 milions de catalans, en funció de qui faci els números, que tenen una desafecció amb Espanya i que això també és un problema per Espanya. És a dir, que Espanya té un conflicte. Fins fa molt poc, sí. Això no es reconeixia per part de cap govern espanyol.
Perdó, aquesta no va ser també, ara potser em falla la memòria, no ho he comprovat, però no va ser una de les conclusions de la primera trobada de Pedro Sánchez amb Quim Torra, que també vam estar parlant de la novetat, és que es reconeix que hi ha un conflicte i que no és una qüestió de, no és un problema de convivència.
Que per tant vol dir que hi ha una convicció en el reconeixement d'un conflicte.
Sí, però vull dir que no és la primera vegada, que per això dic que tot, o sigui, moltes vegades, i això ho hem vist també al llarg de, o políticament passa molt, que se'ns ven com si fos la primera vegada una cosa que no és la primera vegada. Llavors, d'aquesta manera es permet també anar estirant el xiclet quan han passat 2 anys, potser, o 3, des d'aquella reunió amb Quim Torra, que també es va sortir amb un clima, fins i tot jo diria, molt similar al d'avui, reconeixent que això és un conflicte polític, etc, etc.
Aviam, Silva.
Bona nit. El primer és que crec que estava pensant jo quan sentia el resum del que han anat dient, que el màrqueting polític seria una cosa similar a la diferència que hi ha entre el que parlen i el que ens expliquen, no? Que és una mica el que ara deia el Julibert, en el sentit de que és estrany que en 2 hores no hagin concretat res més del que ens expliquen. Però també és veritat que si s'han donat 2 anys per davant i ara ajornen això fins al setembre, doncs suposo que tampoc esperàvem que avui hi hagués solucions o propostes o alguna cosa similar. Del que s'ha dit, bueno, jo crec que efectivament estic d'acord amb la Maria en el sentit de que no sé si encara hi ha dubtes de que això és d'alguna manera enterrar tot el que ha passat durant aquests 3 anys, no? O sigui, és com tornar a començar. Cosa que, per una altra banda, doncs, pel que fa a la recuperació del diàleg, a mi em sembla fantàstic. I hi ha una de les coses que han dit que també em sembla interessant, perquè a part d'aquests 2 milions o 2,5 milions que deia el Julibert, també hi ha altres catalans a Catalunya que, a part de que hi ha un conflicte amb la resta d'Espanya, és evident que hi ha una sensació de que també hi ha un conflicte entre Catalunya. Per tant, aquesta proposta de la que s'ha parlat sense concretar, d'això de la Catalunya a l'interior, no?, de reunir-se entre catalans i tal, imagino que inclou a totes les parts representades a Catalunya que viuen el que ha passat a Catalunya des de perspectives diferents, des de perspectiva independentista, òbviament, però també des de la perspectiva constitucionalista o fins i tot de gent que té altres possibles alternatives al que seria simplement una via d'independència, no? Per tant, jo crec que s'ha de valorar en aquests aquest context, diguem, del que és el màrqueting polític d'una manera positiva al començament d'una cosa que ja sabíem que és això, no és una altra cosa, és això, i per tant, doncs, bueno, doncs han començat, mira, i segurament al setembre també la primera reunió de taló d'aquesta de diàleg, doncs també serà una cosa similar, tampoc serà, i sí que em sembla molt important el que ha dit l'Armenteres, que és el tema de la comissió bilateral, això sí que em sembla fonamental, perquè aquí sí que es discuteixen coses concretes, les competències de cada una de les conselleries, i també el fet de que el president de la Generalitat torni a les conferències autonòmiques, com de fet va fer el president Torra durant la pandèmia, que recordeu que hi participava i a vegades fins i tot deia coses molt interessants.
En l'anterior, en la qual es va parlar ja de fons, dels fons europeus de recuperació, el govern de la Generalitat, el president no hi va anar. Desconec si en altres més tècniques, de caràcter més tècnic, el govern de la Generalitat ja ha estat representat, ara se m'escapa, però vam parlar, recordo, de la importància que el president de la Generalitat assistís en aquestes reunions, en el que s'està decidint és els fons de recuperació europeus, com s'han de repartir, que després els governs tindran el marge que tindran de maniobra i de control, de fiscalització, de com arriben aquests diners a les empreses, perquè al final són projectes empresarials, bàsicament, els que rebran aquests diners. Però recordo com parlar de la importància de ser-hi, perquè recordo una entrevista amb Sánchez Llibre de Foment, que deia bé, l'arribada de diners és tot, és una oportunitat per una generació, no? De recuperació i de transformació de la indústria, etc. Aviam, Armenteres, per on va María Jesús Montero?
Doncs en aquests moments parlant dels exiliats, vaja, exiliats no ho vol dir d'aquesta manera, parla de persones fugades de la justícia. Estem, entenc, en les últimes preguntes, se li ha donat moltes voltes a l'anunci que ha fet Pere Aragonès, que Pedro Sánchez admetia que tard o d'hora s'ha de votar alguna cosa. María Jesús Montero diu que això en cap moment ha passat, que és obvi, ha dit, que Aragonès té el seu relat, que pot transmetre o traslladar el que vulgui al president del govern espanyol, però que en cap moment hi ha hagut cap resposta de Pedro Sánchez al voltant d'això. Ho diem perquè Pere Aragonès ha posat en boca de Pedro Sánchez un compromís molt concret, que era alguna mena de consulta, probablement no un referèndum, però sí que parlava de consulta i d'una votació. Qüestions concretes, i podem escoltar María Jesús Montero. Se li ha demanat pel Tribunal de Comptes i el que ha passat avui, a més en tot un context polític on es posa en dubte la legitimitat i la democràcia d'aquest tribunal per com s'escullen els seus vocals i també els seus treballadors, Montero acaba de sentenciar que en cap cas es planteja reformar el Tribunal de Comptes.
No hay en la agenda del gobierno ninguna vocación de reforma, lo que sí hay una llamada al principal partido de la oposición para que cumpla con su mandato constitucional, que no es otro que posibilitar la renovación de los órganos constitucionales.
I una altra de les demandes de Pere Aragonès al final de la repressió, això inclou el retorn dels exiliats, dels qui van marxar ara fa 3 anys, Montero ha tancat la porta totalment.
Yo no le llamaría exiliado, le llamaría personas fugadas de la justicia en este momento y que evidentemente es voluntad del gobierno el que estas personas respondan ante los tribunales de justicia como han respondido también el resto de personas que han estado juzgadas o que estuvieron vinculadas al procés. Lo que le puedo decir es que no se ha profundizado en nada que tenga que ver ni con situaciones de gestos o de cualquier otra cuestión. Nos mantenemos en lo que venimos diciendo, que es que obvio que es necesario que aquellas personas que están fuera del alcance de la justicia vuelvan a este país, colaboren con ella, se pongan a su disposición.
Segurament tindrem molts més detalls de com ha anat aquesta reunió llarga d'aquesta tarda amb el seu protagonista, en Pedro Sánchez, perquè demà compareix al Congrés dels Diputats, un d'aquells plens llargs que durarà més de 6 hores i compareix formalment per donar explicacions sobre el Consell Europeu i col·locarà també tot el tema dels indults i, òbviament, la reunió d'aquesta tarda amb Pere Aragonès.
Segurament sabrem alguns detalls més. Gràcies, Jordi Armenteres. 2 minuts i seran 9:45 de la nit. Escolta, jo tinc sobre la taula altres temes, també, i que vull comentar amb vosaltres. D'altra banda, no sé si viviu o observeu amb preocupació l'augment de casos de contagis de coronavirus en especialment en persones joves, però cosa que no exclou les persones que encara no tenen la pauta completa de vacunació de persones més grans. I segon, vull parlar del projecte de llei trans. que avui ha aprovat el govern espanyol, que iniciarà el seu tràmit parlamentari. Voldré saber la vostra opinió, perquè és un tros de projecte de llei que s'ha debatut en relativament poc temps, tenint en compte la dimensió. Òbviament, per les persones trans, un enorme pas endavant. Compta amb la tramitació parlamentària, a veure com acaba aquest text, però en essència es mantindrà el que ha aprovat avui el govern. Pausa i tornem.
A RAC 1, no ho sé, amb Agnès Marquès. Lleida, de nou.
Descobreix l'essència del Pirineu i les Terres de Lleida. Viu la natura, la cultura, el patrimoni amb una nova mirada.
Allibera els sentits.
Gaudeix de la gastronomia i els productes de la terra.
Els camins, els rius, les muntanyes.
Practica turisme actiu en un entorn privilegiat.
Ara és el moment.
Lleida, vola de nou.
Patronat de Turisme, Diputació de Lleida. Quan fa que no parles amb el president de l'Escala? Instal·lem i financem, i fins i tot paguem l'instal·lació fotovoltaica de la teva comunitat. Suma't a l'autoconsum. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
Arriba Sicor Alarmes, la nova empresa de seguretat per la llar del grup El Corte Inglés. Per fi, la seguretat de la teva llar en bones mans, des de només 29,90 euros al mes i sense cost d'alta ni permanència. Informa-te'n ara al 900-533-942, a sicoralarmes.com i als centres del Corte Inglés. Servei ofert per Sicor Seguridad del Corte Inglés S.A.
Quines han estat les millors iniciatives d'oci i cultura de Catalunya en la temporada 2020-2021? La Vanguardia i Què Fem presenten l'1 de juliol la segona edició dels Premis Què Fem.